que van sorgint aquests dies.
3 i 4 minuts és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara us deixem amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.
Tenta el número 1013. Heu de saber que aquest cap de setmana passat s'ha celebrat a Sant Carles de Peralta la Fira d'Escalamar. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro
abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón.
Bon dia, de si a Sant Carles de Peralta enguany s'ha celebrat la novena edició de la Fira Gastronòmica d'Escalamar, una festa en la qual es varen servir 1.200 quilos de calamar, sí. Així ho ha especificat l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riu, una gernació que no es va voler perdre les recetes fetes en calamar i el preuat concurs en el qual hi varen participar 30 equips en la categoria de professionals. Els guanyadors han estat al restaurant Can Salvador amb una recepta tradicional eivissenca de frita del calamar. Pescados Vicente i Maria en segona posició i també amb una frita de calamar. I el restaurant Nuna, que va fer un ceviche de calamar. Ja sabem que el calamar és molt gustós i, per tant, és molt apreciat per menjar. I aprofitarem l'ocasió per parlar de la paraula calamar, perquè és una paraula ben curiosa. En anglès el diuen squid, els alemanys tintenfish, a Galícia i Portugal en diuen lula, els bascos en diuen chipiroi, però en castellà, tot i que els calamars petits en diuen chipirones, els calamars en general en diuen calamar. I ho diuen així, o calamar, perquè, segons compten, el que en saben és una paraula que es va agafar del català, que alhora és una paraula que al mateix temps el català va manllevar dels italians, com també ho varen fer els francesos, els maltesos o els grecs. Calamar és un terme italià, i doc, que vol dir tinter, per la tinta que molla el calamar, lògicament. Per cert, que com sabreu, el calamar té 10 braços amb ventoses, dos dels quals són molt més llargs que els altres, i doc, aquests tentacles reben el nom de sacarins. Es diu així a les Pitiuses i també a Menorca. És l'apassionant món dels cefalòpodes, que posats a dir, sabreu que cefalòpode, que és un calamar o un escipi, vol dir peus al cap. És el que tenen els cefalòpodes, els peus en el cap. Començant.
Fem un Tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Ben trobats un dia més en aquest programa, en aquest Tèntol. Un programa que vos acompanya de dilluns a divendres i de 3 a 6 de l'hora baixa aquí a IB3 Ràdio. Aquest programa, com sempre, és ple de diversitat, juga amb les paraules, amb el calamars avui, i també ho fa amb l'actualitat. En definitiva, un programa que té totes les lletres i qui les saben totes avui també són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver, en Miquel Junc i el nostre becari, en Toni Guiscafró. Sí, ja tots a taula, Xisco Nadal, com estàs?
Molt bon dia.
Celestí Oliver, com va?
Bon dia.
Miquel Llum, tot bé?
Bon dia.
I Toni Guiscafré, com anem? Com va això?
Bé.
Avui, dimarts, on anem més a Fira d'Escalamar de Sant Carles de Peralta?
Ja era.
Ah, tu hi eres.
Ja era, sí.
Tu eres entre aquestes 1.200 quilos de calamar que se van servir aquest cap de setmana.
Bueno, em vaig menjar, no dos, però em varen compartir dos.
Bé.
Dos calamars.
Ah, bé, entes dos quilos.
Dos calamars.
Quan t'hi poses...
Clar, xerrant de calamars, no xerrant de sa gent que hi havia, que també estava...
Hi havia gent,
sí, tothom estava estret, sí.
És que no m'estranyes, una fira que hi va molta gent, i sa frita de calamar és boníssima.
Boníssima.
Tu vas menjar així o vas menjar torrat?
No, torrat, clar, eren cinc. Sí. Dos calamars, a compartir entre cinc, que és poca menjua. Sí, sí. Llavors vàrem fer frita. I també, extraordinari.
Boníssima.
Molt bona.
Que bé, idò, fantàstica. Aquesta fira d'escalamar que s'ha fet a Sant Carles, un lloc també preciós.
Sí.
Així és. Molt bé, molt d'anys, idò, a tots, els de Sant Carles de Peralta. Però bé, tenim més temes avui i, Celestí, continuem amb tu, mem.
Sí, jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat d'avui i parlarem avui també amb el músic, antropòleg i fonografista Chema González de Lozoyo, que avui presenta en Esbaluart el seu projecte Defensa Interior. I és que Defensa Interior és una edició limitada de quatre cassets que es divideix entre Molí, Marès, Tramuntana i Albufera, que ha editat Chema González. Cada gravació conté composicions creades a partir d'enregistraments de camp fets a Mallorca. A Defensa Interior, escoltar i registrar se torna com un gest de resistència, pràctiques que travessen la rutina i revelen allò que passa inadvertit.
Idò, ben interessant aquesta proposta sonora d'en Chema González, després el telefonarem, però avui també és dimarts i això vol dir que hem de brostejar en la història, o ho fem amb l'historiador de capçalera d'aquest programa, que és en Tomeu Canyelles, i avui dedica la seva secció en aquesta escultura.
Tal dia com avui, però l'any 1886, el president nord-americà Grover Cleveland inaugurava l'Estàtua de la Llibertat, una de les principals atraccions turístiques de Nova York i, per extensió, un monument conegut a tots els racons del món.
Sí, l'Estàtua de la Llibertat, un dels monuments més coneguts, jo diria, de tot el món, no és bo?
Sí.
Que, a més, té molta significació i molta història, i avui en Tomeu Canyelles ens l'explicarà fil per randa. Després parlarem amb ell, que ens visitarà aquí els estudis, però, Miquel, hem de fer taula de redacció.
Sí, i avui començarem parlant de Nadal. Sí,
ja
toca xerrar de
Xisco,
Nadal.
Ja podem xerrar de Nadal?
En podem parlar.
Sí, en Xisco mos en dona permís. Ja...
No, en podem parlar.
Vinc a dalt, que era a partir de Tots Sants.
A partir de Tots Sants, però Tots Sants ja és dissabte.
Sí.
Mos avançam una micona.
No sonarà Can Nadal. Encara no
n'he
volgut no de posar
penseu
Nadal.
Penseu que diumenge ja comences de frosting de na Mariah Carey.
I al supermercat ja pots comprar de tot.
Perdona, torron hi ha des d'aquest estiu.
Des de
l'estiu. Jo ja fa mesos
ja no
que veig torró. Perquè des que s'ha posat de moda aquesta xocolata de Dubai, és un aparador tota d'aquesta xocolata i de vora d'on dimos queda un altre raconet, aprofitarem per començar a treure el torró.
I que t'endús un polvoron o un roscón a la platja.
Si te fa il·lusió, com que ara ja hem menjat de tot l'any, estimat.
Clar. Bé, de Nadal, per què?
Sí, perquè el veïnat de Santa Catalina de Palma s'han oposat a la celebració del Christmas Market, aquest mercadet de Nadal que se farà al Parc de la Feixina des del 21 de novembre fins al 6 de gener. I clar, diuen que escoltaran 12 hores de Nadales cada dia i que això se farà feixuc.
Sí.
Si ho posen, xerrarem amb ells a veure quines coses mos diuen. També parlarem de la Lady Gaga, perquè aquesta setmana actua tres vegades
tres
a Barcelona.
Concerts, wow.
I coneixem qualque mallorquí que anirà en el concert, així que també mos contarà si ja fa coa, si ja ha entrat aquí en el Palau Sant Jordi.
Sí,
ja veurem,
sí. De fet, ha estat en Sameron, que avui de matí m'ha telefonat i mos ha dit que tenc un amic que va veure una Lady Gaga. Si voleu xerrar amb ell i que vos faci una prèvia, nosaltres, per favor, tot allò que sigui glamour, benvingudes a Tentalk.
I encara veurem amb més música i parlarem també amb en Chris Joanico, que ha posat veu
atenció.
A la cançó del 125 aniversari del Reial Club Esportiu Espanyol.
Som d'un temps llunyà, som hereus d'aquell encís de Sarrià, tants moments llevats a foc a la memòria d'una glòria que els herois van somiar. Sempre endavant, per l'escut d'un club que portem a la sang, mil derrotes, mil victòries, mil ferides, que som l'Espanyol i això és la nostra vida.
Què vols per a Escrit Junico fent l'himne del 125 aniversari de l'Espanyol? Llavors, esclarirem si Escrit Junico és de l'Espanyol.
Ja mos ho contarà.
Però mos ho explicarà després ell. Que mira, avui mos hem aixecat amb aquesta notícia perquè just avui se celebra aquest aniversari i Escrit Junico cantarà aquest himne. Molt bé. I també tindrem més temes, Xisco.
Així és, a partir de la tercera hora de Tentol, serà a partir de les 5, entrevistarem el director de cinema basc Julio Medem, que demà rebrà l'Evolution Vision Award a la clausura del festival de cinema Evolution al Teatre Principal de Ciutat. Julio Medem és considerat un dels cineastes espanyols més personals i reconeguts internacionalment i moltes de les seves pel·lícules s'han convertit en referents del cinema contemporani. Demà rebrà l'Evolution Vision Award al Teatre Principal de Ciutat i avui de matí ha fet una xerrada a l'Estudi General Lulià i el cap vespre hi haurà un passi de Lucía y el Sexo amb un col·loqui amb el director quan han passat 25 anys de la seva famosa pel·lícula rodada a Formentera. I nosaltres, doncs, podrem escoltar a Men que mos conta.
Exacte, ben interessant i si el voleu anar a veure, crec que encara que qualque entrada avui cap vespre a Cine Ciutat, Lucía y el Sexo amb el director i Medem mos ha confessat que fa 25 anys que no veu la pel·lícula i que avui la mirarà. És a dir que, si teniu oportunitat, serà una cosa magnífica en aquest festival. Després vos comentarem què ens ha dit Julio Medem, però a partir de les 5 i mitja també vendran les nostres marines de Tentol, que són na Marina Bernassa i na Marina Huguet. Avui amb un capítol dedicat a un tema complicat pels infants.
S'acosta una data assenyalada. Tots Sants, ja quasi és aquí. I a les escoles no m'ho oblidam. És un moment ideal per treballar tradicions, receptes i una cosa important, la mort a la infància, perquè la mort també forma part de la vida.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre.
I d'ací som bon dies per parlar de la mort, com explicam la mort dels infants. És un tema molt interessant que debatrem després amb les nostres marines. 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també podeu participar en aquest programa, ja ho sabeu, en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
O ens podeu escriure també a l'Instagram de Tentol, @tentolib3, o també al Facebook de Tentol.
O bé al el correu electrònic.
Oh, sorpresa!
Que nosaltres, que Tentol, @ib3radio.com.
Molt bé, gràcies a tot Xisco, Miquel, Toni, fins aquí.
Fins ara.
Una estoneta, perquè ara hem de saludar un home que celebrarà Halloween, però no per ell, sinó per la seva filla, perquè aquestes coses s'han de fer. Avui tenim a les vies de so en Joan Jiménez. Joan, molta gràcies. Són les 3 i de 9 minuts, just ara arribarem, i ens toca saber quina és la paraula del dia.
La rabiosa actualitat.
Sí, moment per conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui, Celestí.
I sí, avui la rabiosa actualitat ens du a parlar d'un personatge rellevant de la història d'aquí, de les Illes Balears, d'Espanya i del món, i del qual enguany fa 100 anys de la seva mort. És Antoni Maura.
Un navegante atrevido salió de Palos un día. Iba con tres carabelas, la tinta, la niña y la Santa María. Hacia la tierra cubana, con toda su...
Així és l'arxiu del Reina de Mallorca, commemora el centenari de la mort l'any 1925 del destacat polític mallorquí Antoni Maura, qui fou 5 vegades president del govern central. Amb el cicle de projeccions El temps d'Antoni Maura, que es du a terme des d'avui, dia 28 d'octubre, i fins dia 25 de novembre, cada dimarts, a les 7 del capvespre, amb entrada gratuïta i fins a completar forament, es poden veure pel·lícules relacionades amb Antoni Maura a l'arxiu del Reina de Mallorca. Un cicle que s'acosta a diverses qüestions relacionades amb la trajectòria de Maura i també en l'entorn de la seva època, el conflicte colonial, la irrupció dels nacionalismes perifèrics, el caciquisme o la situació social i política.
Com es pot fer amb tanta calor la guerra de Cuba? Sí, quatre esclaus jugant al parxís pateixen tortura. Són espanyols de plata als vaixells i obliden la ruta. Negres ballant el sol al tam-tam de l'Àfrica oscura.
Aquest cicle comença avui amb la projecció de 1898, Los últimos de Filipinas, la pel·lícula de Salvador Calvo, de l'any 2016, que recrea el setge de Baler, un dels darrers episodis del desastre de 1898, la pèrdua de les colònies espanyoles. Ja 5 anys abans, com a ministre d'Ultramà, Antoni Maura havia estat una de les poques persones en proposar un projecte d'autonomia, però aquesta proposta fou refusada per les Corts. Seguidament, també es podrà veure el coronel Macià, Jarra Pellejos, Luces de Bohèmia i El sur de Granada, de Fernando Colomo.
Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc anar a estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cau de la sirena,
sí, aquesta pel·lícula 1898, Los últimos de Filipinas, representa la resistència balear que es va mantenir fins a juny de 1899, quan la guerra ja havia acabat i en ella varen participar dos mallorquins, Antoni Bussà Fullana i Jaume Caldenter i Nadal, dels prop de 400 illencs que foren destinats en aquell conflicte, dels quals gairebé la meitat hi trobaren la mort. Jaume Caldenter va desertar i fou mort pels seus propis companys. Bé, al contrari, Antoni Bussà va sobreviure en aquell episodi i va tornar a Mallorca, on va ser conegut com Antoni de ses Creus per les seves condecoracions. I com que atenta el sabem bé aquella expressió que diu que més se va perdre a Cuba,
han decidit que dedicarem el joc de Tèntol a la figura d'Antoni Maura.
Són les 3 i 23 minuts.
Tèntol.
Molt bé, avui també tenim pregunta. Pregunta perquè participeu al programa i, com sempre, avui una nova interrogant que diu així. A principi del segle XX, la majoria dels homes de Formentera emigraren a Cuba, l'Uruguai i l'Argentina. Ho feien de 25 anys, llavors tornaven a Formentera per casar-se i moltes vegades tornaven a partir 5 anys més per després tornar definitivament cap a l'illa. Però la pregunta que avui volen fer-vos és: sabeu quin sobrenom rebia Formentera? Per aquest motiu?
Visca una illa tranquil·la que com totes les illes la boda. De vell forta i cremada, va sol i sa terra i que tot mos endà. Els nostres costums pagesos que entranyen i sonis d'un temps molt llunyà. I aquella vea flauta que es va evaporar. Visca terra que en primavera ven a naure en elles, venen d'emigrar. Visca Formentera.
I Rossi, quin mal nom tenia Formentera per mor d'aquesta emigració de principi del segle XX i final del XIX? Tenim tres opcions per respondre en aquesta pregunta, Celestín.
I doncs sí, el sobrenom era l'illa de la fam, l'illa de les dones o l'illa de les sargantanes.
Podrien ser totes tres, sí. Per què no? Doncs avui aquesta és la pregunta. Quin sobrenom rebia Formentera per mor de la migració, principalment a Cuba, a l'Uruguai i a l'Argentina de principi del segle XX? Per jugar nosaltres, dues opcions.
I així, la primera, ens podeu enviar la vostra resposta a l'història de l'Instagram de Tèntol, que és @tentolib3, i a la segona, ens podeu telefonar al 971-139-00 i ens doneu en directe la vostra resposta. 971-139-00.
Era l'illa de la fam, l'illa de les dones o l'illa de les sargantanes. Ara torna.
En primavera venen a Uranelles, venen d'emigrar. Visca Formentera, allí ja hi nascut jo. Sa terra que en primavera tranquil·la que com totes les illes la roda la mà. Visca una caseta blanca coberta de taula que el seu temps va aguantar.
Ràdio és patrimoni.
La Copa Intercontinental llega a Mallorca con el mejor fútbol sala del planeta y la historia se juega en Son Moix.
El próximo viernes 7 de noviembre a las 21 horas, el Illes Balears Palma Futsal busca revalidar título contra el mítico Club Atlético Peñarol en un duelo que hará vibrar la isla. Compra ya tu entrada en palmafutsal.com y no te lo pierdas. Patrocinado por Conecta Balear. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Sentireu els senyals horaris de les 3 i mitja. Continuem en directe aquí a Beta Ràdio i teníem una pregunta sobre Formentera avui, perquè recordaven que a final del segle XIX i principi del XX hi va haver molt d'homos, concretament homos de Formentera, que varen emigrar a Cuba, l'Uruguai i l'Argentina a cercar la fortuna. I per aquest motiu Formentera va rebre un sobrenom. I avui demanàvem en quin era i teníem 3 opcions de resposta.
Sí, era l'illa de la fam, l'illa de les dones o l'illa de les sargantanes.
I d'avui, en Boedet, tenim els oients. 38% del vots, l'illa de la fam. 25% del vots, l'illa de les dones. I 38% del vots, l'illa de les sargantanes.
Ui.
Què t'apareix?
Avui, sí.
No ha anat bé.
No, la resposta encertada ha quedat enrere, no?
Sí, perquè avui la resposta correcta era l'illa de les dones. I s'ha de dir així, perquè, precisament, com que eren els homes majoritàriament que migraven, les dones van quedar a Formentera i hi havia moltes dones que guardaven i també, no només guardaven, sinó mantenien la família, els infants i també l'agricultura de l'illa i tantes altres tasques.
Ho aixecaven tot.
Exacte. Per això era coneguda en aquella època com l'illa de les dones. Moltes gràcies a tots per participar. Avui una curiositat més, però ara sí, arriba el moment de conèixer els nostres concursants.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Així és, arriba el moment de conèixer els nostres convidats d'avui i convidats a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és la figura d'Antoni Maura. Començarem amb el primer convidat, però abans de parlar amb ell s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
Per favor, vostè qui és?
Qui?
Qui és? Com se diu? Vostè qui és?
Xisco Roger.
Aquest nom és abreviat.
Has abreviat aquest nom?
És un diminutiu. Això de xiscos se diu molt. O seria Francesc.
Encantat de saludar-te.
Quina alegria veure't.
Li volia preguntar de quina part del país és.
És curiós, jo som de Bilbao.
És periodista, vostè?
Quan hi penses, és que fa 42 anys. 40.
Per què has vingut?
A veure, jo vaig venir contra la veritat. Estava enamorat d'una dona que vivia a Mallorca.
Treballa pel govern o pel seu compte?
No, jo som autònom i, vaja, estic molt satisfet, molt honrat de ser autònom.
Està molt bé, això. Que li paguen bé.
Si fas moltíssima feina, pots anar tirant.
Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
Digui'm què necessita per fer la seva feina.
Molt de temps.
Sap algun acudit?
No som graciós, em sap greu.
Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
Sí, molt bé.
El resultat no ha sigut concloent. És molt excepcional. Ets capaç de controlar i superar les teves pors. En diuen divergència. No encaixes en cap categoria. No poden controlar-te. No sé exactament qui ets. A tothom li fa por alguna cosa, però a tu no.
El qüestionari electrònic.
Sentir respondre el qüestionari electrònic la mar de bé i ja podem saludar en Xisco Roger. Com estàs?
Molt bé. Una mica refredat, però a banda d'això, perfecte.
Beníssim. No se nota,
no? No, però és el pitjor que pot tenir quan has de parlar a la ràdio.
Això és vera. Ben vist. Avui hem convidat en Xisco per parlar d'Antoni Maura, una figura a qui heu fet molt de reportatges, heu investigat i articles periodístics, Xisco.
Sí, a veure, entre les meves activitats periodístiques, jo com present faig cada setmana un reportatge a l'Ara Balears. Uh-huh. I sí, recordo un que li vas dedicar amb motiu de complir 60 anys des de la darrera vegada que va ser president del govern, que això era l'any 1921, amb la qual cosa va ser l'any 2021. Uh-huh. Perquè hi va ser 5 vegades president del
cinc
govern,
vegades,
que
seria
aviat. Vull dir, home, evidentment és el mallorquí que ha arribat més a banda de Ferris Pons, de Francina Armengol, però va 5 vegades president del govern. I a més en Maura va ser una persona, en Javier Tusell, que és un gran especialista de la història contemporània espanyola, diu que és la persona la unitat política més important del segle XX a Espanya. I, de fet, li deien també, és Winston Churchill espanyol.
Ah, sí?
Sí, perquè a banda de la seva trajectòria política, a banda de que va estar en dos partits diferents, liberal i conservador, a més, era pintor aficionat, amb la qual cosa s'assemblava bastant en Churchill.
Sí, sí, de
bé,
fet,
físicament,
ell,
no.
Ell va néixer a Palma,
sí?
Però bé, ja de ben jovenet se'n va anar cap a Madrid, va anar a estudiar dret,
sí,
i allà ja va desenvolupar tota la seva carrera després política, òbviament.
Sí, és curiós, perquè a Madrid se reien d'ell, per l'accent, sí. D'acord? I va dir, se va emprenyar i va dir, vine, parlaré castellà millor que ningú. I va arribar a ser president de l'Acadèmia Espanyola, de la Real Acadèmia Espanyola.
Imagina't.
Sí.
I president 5 vegades.
I president del govern 5 vegades, sí, sí.
Recorda'm. És per tot això que ara també aprofitam la vinentesa d'aquest centenari de la seva mort, perquè moria dia 13 de desembre l'any 1925, enguany fa 100 anys, que s'estan organitzant moltes activitats, ara en Xisco mos explicarà la seva, però també n'hi ha moltes més. Per exemple, l'Institut d'Estudis Baleàrics, l'IAB, organitza unes jornades d'estudis històrics locals i que faran a l'Arxiu de la Reina de Mallorca els dies 27, 28 i 29 de novembre, dedicades a Antoni Maura i el seu temps, i formen part de les activitats de commemoració d'aquest centenari de la seva mort, com comentàvem. Molt recomanables aquestes jornades que fa l'IAB. En Xisco Roger, també aprofitant la vinentesa, han organitzat també l'Arxiu un cinefòrum, poden dir-ho així?
Sí, ho poden dir, perquè la idea és que si la gent que vengui a les projeccions li fa ganes de quedar, sí, farem una mica de tertúlia. Cadascuna de les jornades comencem avui a les 7, seran 5 dimarts successius a les 7 de Sola Baixa, l'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament a l'Arxiu de la Reina de Mallorca, que està a vora l'escola de Sant Francesc, a Palma. Mm-hmm. I efectivament seran 5 projeccions successives, jo faré una petita presentació de cadascuna d'aquestes sessions i després anirem posant les pel·lícules, que si vols fem 5 cèntims de quines pel·lícules
sí.
Es faran.
Mm-hmm. Si vols, després ho comentam, Xisco.
Perfecte.
Perquè també recordam que, per mort d'aquest centenari, el grup Serra està fent un documental també dedicat a Antoni Maura, que serà ben interessant. De fet, ara l'estan enregistrant, han anat a Madrid, i també estan entrevistant persones que l'han estudiat, estudiosos de la figura d'Antoni Maura, i que, curiosament, s'estrenarà dia 13 de desembre, que és el dia que va morir Antoni Mauri, que hauria fet enguany fa 100 anys. Per tant, també molt interessant totes les coses que s'estan organitzant envers la figura d'Antoni Mauri, perquè, com deies, és el nostre polític, sense dubte, però una de les figures més internacionals d'aquí de les Balears.
Sí, no, sens dubte. A més, és un personatge molt interessant. Home, sempre que hi ha una commemoració, et planteges aquesta possibilitat per revisar aquesta figura, no? Uh-huh. I Antoni Mauri, com tothom, té llums i ombres. I Antoni Mauri, en el seu moment, va ser molt impopular. Vull dir, va haver una campanya extraordinàriament forta, que es deia Mauri no, i de tothom, dels republicans, fins i tot de gent conservadora, dels nacionalistes. Vull dir, hi havia una mena de, no sé, una cosa generalitzada a tot l'estat, de que Mauri no, Mauri de cap de les maneres. I, en canvi, era un personatge que va tenir una lucidesa extraordinària pel que feien el tema de les darreres colònies, que si no se'ls donava autonomia se perderien, efectivament, es van perdre, no li van fer cas. Mm. Va intentar, a una època seva, el seu govern més llarg, que va ser 2 anys de govern, que en aquell moment era espectacular aguantar 2 anys en el govern, perquè no hi havia governs que duraven 2 dies. I va intentar fer allò que ell va dir, la revolució des de dalt, vull dir, regenerar el sistema, no ho va aconseguir tampoc. I, però, vull dir, efectivament, té aquests llums i ombres, com el tema dels processaments i l'afusillament de Francesc Ferrer Guàrdia, que això va ser una barbaritat. I, sí, jo trobo que el més interessant, com sempre que hi ha qualsevol commemoració, és aprofitar per revisar, per mirar els diferents aspectes, ell, la seva època, la relació amb Mallorca i tot allò.
I quina edat tenia Antoni Mauri quan va començar a destacar com a figura
política? Va destacar aviat perquè ell se va ajuntar, ell va començar a fer, ell havia estudiat dret i va començar a fer això que se diu de passant a un despatx de missers que havia a Madrid, que eren dels Gamazo. I no tan sols això, sinó que se va casar amb sa germana d'en Gamazo. Gamazo era un dels líders destacats del Partit Liberal. I, clar, ja se va ficar tot d'una en el Partit Liberal. Uh-huh. I hi ha una anècdota curiosa, que és en Cànovas, que llavors era ja un home gran, que havia estat el fundador del sistema polític que hi havia en aquell moment, que li va sentir en el Parlament, en el Congrés, li va sentir parlar, i va dir, qui és aquest? I diu, és el cunyat d'en Gamazo. I diu, pues aviat en Gamazo serà el cunyat d'aquest senyor.
Mm. Vaja. Qui també coneix més anècdotes de, i sobretot més atrascat en la història per conèixer la figura d'Antoni Mauri és el nostre següent convidat. Perquè a l'altra banda del telèfon avui tenim Eduardo Pascual, doctor en història, que coneix bé l'època que va viure Antoni Mauri. Com anem, Eduardo? Benvingut.
Què tal? Bones tardes.
Moltes gràcies. Què podríem destacar d'Antoni Mauri, Eduardo?
Pues un home polièdric, un home d'estat, de un home que Alfonso XIII cridava, com ben ha dit en Xisco, cada vegada que hi havia una crisi política, era un home que estava sempre a disposició de l'estat i del govern, 5 vegades, una cosa no molt freqüent en aquella època. Per tant, un home que el que podríem dir avui en dia, un home d'estat.
Uh-huh. I tant. I dins de tot allò que va passar, com dèiem, que no tot va ser fàcil en aquest camí de ser 5 vegades president de l'estat, no, Bárbara?
Sí, exacte. Pues, jo crec que una de les coses més importants o que va intentar en aquell moment era com a ministre d'Ultramar. Hem de pensar que Ultramar era tota aquella part de la monarquia que estava pues, a Amèrica i estava a Filipines, que no estava ben encaixada la Constitució, que feia a través d'un governador, tenia unes mesures especials, se li donaven el governador per governar aquelles illes, i ell va intentar fer una reforma que hauria, tal vegada, per la via política, mantingut, no?, aquestes illes dins l'entramat de la Constitució espanyola. No va poder, perquè inclús dins el seu propi partit veient que va rebutjar aquesta reforma, no? I com ben sàvem en Radio Llenda i B3, 1898 se va perdre les illes de Cuba i Filipines, no?
Ara en parlarem, sí. De fet, la primera pel·lícula és l'última de Filipines, no?, que projectau.
Sí, 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 1898, Los últimos de Filipines, que projectarem avui a les 7 de Sora Baixa a l'Arxiu de la Regna de Mallorca, de Palma. És una pel·lícula de Salvador Calvo del 2016. És la segona versió de la mateixa història, perquè hi ha una dels termes d'en Franco, Los últimos de Filipines. I és una pel·lícula que va recrea, que evidentment no és un documental, és una pel·lícula amb argument, amb uns personatges i tot això, però el que fa és recrear el setge de Valer. Valer va ser una petita població filipina que el 1898 va ser un desastre, com apuntava ara en Eduardo Pascual, i el desembre de 1898 se va firmar el Tractat de París, pel qual Filipines eren cedides als Estats Units. Però a Valer no ho sabien. I si s'ho varen comunicar, no varen voler. Varen dir, no, això són trampes, els enemics ens enganya. I van aguantar sis...
La primera fake,
fake news. Fake news, exacte. Va dir, no, això no es farà, no, de cap d'aquestes maneres. Els portaven els diaris i deien, no, aquests diaris estan falsificats. Sí. I varen aguantar sis mesos, fins juny del 1898. El més curiós de tots és que havia dos mallorquins, que eren Jaume Caldentell, que va desertar i li varen disparar els seus propis companys, i un altre, que era Toni Bussà, que aquest sí que va tornar, no tan sols va tornar, sinó que van dir Antoni de ses Creus per totes les medalles que li van donar per aquella participació. Però encara una cosa més curiosa, que és que a banda d'aquests dos mallorquins que estaven entre el destacament que estava defensant Valer, els va venir a veure un desertor, vull dir, un espanyol que havia desertat de l'exèrcit i que s'havia passat en Filipins, i era un mallorquí. I l'oficial es va dir, mira, Jaume, fes una cosa, parla un mallorquí, així els filipins no s'enteraran, i es dius que, escolta, que torni amb nosaltres, que se deixi de mandangues i que torni amb nosaltres. I ell va dir, no, de ninguna forma, i perquè vosaltres esteu perduts, heu perdut la guerra, i jo no vull parlar res, ni en mallorquí ni en xinès. I, però és curiós, sí, mira, no deixa de ser curiós que en el setge de Valer se parlés o s'intentés parlar en català. És curiós.
Tornem a la figura d'Antoni Maura, Eduardo. Què va significar per les illes d'Antoni Maura? Ell va tenir una cura especial per les nostres illes, per allà on havia nascut, i venia sovint. Quina relació en tenia?
Bueno, tenia aquí la seva família. Hem de pensar que també és un dels mallorquins que estaven allà a Madrid. Podrien xerrar d'un petit lobby, no?, de mallorquins allà. El seu germà, com s'ha explicat també, va ser pintor, si no record malament, de moneda i timbre. Però se relació en Mallorca, sobretot, no va ser tampoc tan fluida com en principi ens podríem pensar. Ell és un home que ja està a Madrid, està allà arrelat, ja és un home d'estat, té allà el seu gabinet, i, bueno, tampoc no és que tindrà massa relació de caràcter polític, podríem dir.
D'acord. També tenia moltes coses a gestionar més enllà, per tant, també l'home tenia moltes ocupacions. Molt bé, doncs avui parlàvem d'Antoni Maura amb dos experts de la seva figura, Xisco Roger i també Eduardo Pascual.
Pensar i contestar, tot és començar.
Molt bé, ara jugarem una mica en la figura d'Antoni Maura i en aquesta primera prova tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb Antoni Maura. Una miqueta amb pinces, aquesta prova, però bé, començarem per Xisco.
Sí, començant per tu, Xisco. Serà fàcil, eh? Tens 30 segons per enumerar títols de les pel·lícules que se projecten en aquest cicle El temps d'Antoni Maura, l'Arxiu del Regne de Mallorca.
Au, ara tens ocasió per fer propaganda.
Una mica de repàs d'allò que ens deixa aquest cicle.
D'acord, diré el 5. Mira, són 1898, Los últimos de Filipines, que comença avui. La següent seria 4 de novembre, El coronel Macià. 11 de novembre, Jarra Pellejos. De 8 de novembre, Luces de Bohèmia. I 25 de novembre, El sud de Granada.
I què poden dir d'aquestes?
D'aquestes pel·lícules, però necessitaria una mica més de temps per parlar-ne.
No podem aprofundir-hi més, perquè no tenim més temps, però molt bé, Xisco, que consultin el programa, perquè és molt interessant. Sí, cada dimarts a les 7...
Cada dimarts a les 7, des d'avui fins al 25 de novembre, a les 7 de Sora Baixa, entrada gratuïta a l'Arxiu del Regne de Mallorca, carrer Ramon Llull, número 2, que està de vora Escolella i Sant Francesc de Palma. I són pel·lícules que contemplen diferents aspectes relacionats amb la trajectòria de Maura, com el caciquisme, com el colonialisme, com el nacionalisme català, i fent un repàs, i a més, són pel·lícules que són bones, la veritat.
D'acord, fantàstic. I mira quina manera de conèixer Antoni Maura, que a través del cinema. Molt bé. Eduardo, és este autor, man, que li tocaran, Eduardo?
Vinga.
Ai, ai, ai.
Sí, no, per contextualitzar Antoni Maura hauràs de dir personatges contemporanis de Maura.
Ui, amem.
Oh.
Eduardo.
Molt bé.
Temps.
Bueno, pues, podem xerrar d'Alfonso XIII, podem xerrar també de lo que podria ser polítics com Cànovas del seu moment, Ortega y Gasset, Manuel Azaña, de republicans com Vicente Blasco Ibáñez, també podríem xerrar de Nicolás Salmerón, també d'Eduardo Dato i o de Francesc Ferrer i Guàrdia.
Molt bé.
Molt bé.
Superbé.
Bon repertori.
Eduardo, molt bé. Se nota que el tens al cap. Aquesta època de la història d'Espanya. Fantàstic. Molt bé, doncs aquesta ha estat la primera prova, però en tenim una altra, i és aquesta.
Guanya qui la sap més llarga.
Va, ara vos farem dues preguntes, però relacionades amb Antoni Maura i també aquella època històrica. Xisco, començarem per tu, d'acord? Primera pregunta, mem. L'any 1868 és la data fundacional de la independència de Cuba. És així, va ser dia 10 d'octubre del 1868 que l'advocat cubà Carlos Manuel de Céspedes va alliberar els esclaus, va alçar-se en armes als cubans i va proclamar la independència de Cuba. Aquella data va donar lloc posteriorment a una guerra que va durar 10 anys de combat sostingut contra Espanya, dels quals els cinc primers varen ser encapçalats justament per Céspedes com el líder revolucionari màxim i primer president de la República. Va ser l'inici de la Guerra dels 10 anys, així se coneix aquella guerra. Tot i que aquella guerra, efectivament, va durar 10 anys, va acabar sense que s'hagués assolit la independència de Cuba. De fet, la independència de Cuba no va arribar definitivament fins que devés l'any 1902. Pensem que Cuba no va ser una part més del vell imperi espanyol, sinó que va estar associada a la metròpoli en major grau que qualsevol altra colònia. D'aquí el sobrenom que tenia Cuba. Saps quin sobrenom li deien?
Home, un dels que li deien era la joia de la corona, però no sé si és aquesta, o la perla de la corona, una cosa així.
Dues opcions, la perla del Carib o la màgia del Malecón.
Me sembla que és la perla del Carib.
I així és.
Exactament. Efectivament, no era una colònia qualsevol, Cuba.
No, no, no. I a més, hem de recordar que, a banda del que comentàvem ara, Maura i companyia, els mallorquins, els illencs en general, varen tenir una presència espectacular a Cuba.
Sí, sí. I encara ara tenen molta relació.
Sí, sí, sí. Bueno, Andratx, per exemple. Andratx és una vila de la qual van a Cuba moltíssima gent. De pintura, ara no se'n recorda de que nosaltres hem emigrat moltíssim.
Sí, sí, sí. Si nosaltres ho recordàvem en aquest programa.
Ben fet, ben fet.
Sí, jo tenc un tio que va néixer a Cienfuegos, vull dir que no fa tant d'anys que molta gent havia d'emigrar a Cuba.
Vaja.
Efectivament. Segona pregunta per tu. Aquesta guerra de la independència de Cuba va tenir conseqüències importants aquí també a les Balears. Va ser un cop molt fort per l'economia de les illes, un conflicte més en el qual havien anat a lluitar i moriren molt d'illens i el qual també va participar qualque mallorquí poderós. Tots han sentit a dir allò de més se va perdre a Cuba. Però sap què vol dir aquesta expressió?
I de vol dir, se diu quan has perdut, per exemple, les claus i no hi ha manera de trobar-les, o se diu per consolar-se quan un projecte va malament?
Sí, és una paraula de consol. Vull dir, dius, bé, escolta, el que te passa, val, d'acord, serà terrible, però molt pitjor va ser perdre Cuba.
Exactament. Metge va perdre Cuba.
Ah, exacte.
Se diu quan consolar un poc per un projecte que...
Pintura ja no se diu tant ara, eh? Jo a la meva padrina sí li sentia dir això,
sí?
Massa perdió en Cuba, però ara no ho sent mai. Jo supos que la gent ni se'n recorda de que Cuba passa espanyola fa un cert temps.
Però bé, està bé recordar-ho de tant en tant, que aquesta expressió s'utilitzava molt i encara ara hi ha molta gent que coneix el seu significat. Molt bé. Eduardo, les preguntes per tu, mem. Primera pregunta. Parlant d'Antoni Maura, ho han dit, va néixer a Palma, l'any 1853 i aquí va estudiar batxillerat. Però ben aviat se va anar a Madrid, en 16 anyets, per estudiar dret, i allà va fer tota aquesta carrera que hem comentat. Però tornant a l'episodi de la independència de Cuba, el president d'aquell moment, Antoni Maura, va proposar concedir-li l'autonomia. I també hem de recordar que un altre mallorquí va ser nomenat capità general de Cuba amb l'intenció de sufocar com fos aquella rebel·lió. Què nomia aquell mallorquí?
Era el general Antoni Bussà o era el general Valerià Weyler?
En Weyler, que justament és la cara oposada, no?, a la política, no?, de reconciliació i de política, no?, de gran política de Maura.
Mm-hmm. És veres curiós, perquè Maura volia donar autonomia per tal de que allò se solucionàs i continuat sent espanyola, però amb autonomia, i en canvi el capità Weyler no.
Exacte, va fer el més mano dura, rebels, que el que ja volien era ja no una via política, sinó que ja el que volien era una independència, perquè la via política s'havia tancat i el govern d'Espanya el que va enviar és pues, un general que bàsicament el que intentaria és trobar una solució de militar, no de política.
Clar.
I curiosament, Valeria Weyler, encara que tingui aquest nom, era mallorquí.
Sí, i tant. Un altre personatge apassionat.
Sí, exacte. Valerià Weyler i Nicolau, noble, polític i militar mallorquí, marquès de Tenerife i duc de Rubí, gran d'Espanya, capità general de Cuba durant la revolta independentista de José Martí i Máximo Gómez, i com ara també recordàvem aquest episodi. Molt bé. Eduardo, segona i darrera pregunta per tu. Ara parlarem d'un episodi dramàtic de la vida d'Antoni Maura, perquè dia 12 d'abril de l'any 1940 varen intentar matar el mallorquí Antoni Maura. En aquell moment, president del Consell de Ministres d'Espanya, aquell intent d'assassinat va ser a Barcelona quan un anarquista de nom Joaquim Miquel Artal, impressionat per retrets de tortures que havien patit els pagesos d'Alcalá del Valle, a Cádiz, va apunyalar Antoni Maura i Montaner amb un ganivet de cuina, tot cridant «Visca l'anarquia». El polític mallorquí venia d'acompanyar el rei durant el funeral d'Isabel II a Barcelona i de camí de tornada allà on s'allotjava, un jove s'hi va acostar, va treure un punyal i el va clavar al costat esquerre de Maura, que va tractar de subjectar-li el braç. Però, òbviament, Maura es va salvar. Saps per què? O què el va salvar?
Idò, i Eduardo, varen ser els plecs de l'uniforme que duia que van impedir que el punyal el matàs o va ser una taronja que es volia menjar i que duia la butxaca?
Jo crec que és la primera part.
Sí, s'ha estat una invenció nostra.
Sí.
Però m'agrada la versió de les taronges, genial, eh? Enhorabona.
Mira, t'havien de posar un pot de màgia, perquè va ser un fet.
I una versió sollerica. De...
Exacte. El van intentar matar, el Toni Maura.
Sí, va ser un moment, a més, important. Aquestes reals funerals de la madre, de la reina madre, i bueno, aquest home, com ja t'he dit, se va pujar, si no record malament, va pujar en el carro que duia i va apunyalar lleugerament, tampoc no tal, i Maura, com dic, va resultat ferit, no?
Exacte.
Després sí que record malament també aquest personatge també va haver, bueno, no sé si va haver un altre també intent de va haver un judici o, però sí, sobretot el més important, que el personatge principal va quedar, bueno, se va salvar, el més important.
Exacte. Efectivament, va patir res una ferida lleu i aviat se va recuperar d'aquell ensurt, però clar, no deixa de ser un susto, sí.
Sí, em permet, ara que parlem tant del que els polítics se diuen de tot i tot això, en estem sent actiu d'en Maura, hi havia Pablo Iglesias, fundador del Partit Socialista, que era diputat, i li va arribar dient, Antoni Maura li va dir, amb vostè mos haurem de plantejar arribar fins a 70 personal.
Ui.
Vull dir, més clar, li va amenaçar de mort. I és curiós, perquè en Pablo Iglesias va morir molt poc abans d'en Maura. En Maura, que ja estava molt gran i que ja estava també a punt de morir, va anar en el funeral i va dir com li estimava sa gent. Com una admiració i mira el que li havia dit, eh?
Sí, aquestes coses...
És una època on hi havia molt de pistolerisme, havia molta violència en els carrers, no? Com dic, Maura... a part de que intenta atemptat, també després va patir un altre en 1910. És a dir, el pistolerisme, la violència en el carrer estava en el dia, i a més va assassinat de president de govern, com Eduardo Dato, per exemple, no? O sigui, que, cuidado, era una època molt violenta.
Molt convulsa. Efectivament. Sí. Idò, moltíssima gràcia, no tenim més temps, però ens ha encantat repassar la figura d'Antoni Maura amb dues persones que en saben molt. Eduardo Pascual, moltes gràcies.
A vosaltres.
Un plaer. I Xisco Roger, moltes gràcies.
No, gràcies a vosaltres. Disculpa, només recordo això, que avui començam i que cada dimarts, 5 dimarts successius, a l'Arxiu del Regne de Mallorca, pel·lícules de l'època, almenys a l'època de moure, a les 7 de Sorolla.
Un cicle per recordar Antoni Maura i també per aquesta divulgació del centenari de la mort d'Antoni Maura, que recordem que l'Institut d'Estudis Baleàrics els dies 27, 28 i 29 de novembre també ha organitzat unes jornades a l'Arxiu del Regne de Mallorca, que hi ha fins a 14 comunicacions i investigacions d'investigadors. Vull dir que és molt interessant també, si voleu consultar el programa, també allà hi trobareu molt d'historiadors que s'han interessat per aquesta època històrica i per Antoni Maura, i doncs també serà bo de veure i de recordar, i també aquest documental que està fent Nova Televisió, el Grup Serra, sobre Antoni Maura, que els ha duit, òbviament, a rodar a Madrid, perquè és allà on va passar bona part de la seva vida, no és vera?
Sí, sí, així és, i de fet té un carrer important a Madrid, i és molt recordat a Madrid, Antoni Maura, eh? Hi ha una placa, hi ha un mercat que porta el seu nom, vull dir que sí, té una presència a Madrid, jo crec que fins i tot més que a Mallorca. Bueno, a Palma tenim la famosa estàtua, a la plaça del mercat, que de tant en tant la pinten i això, però bé.
I el carrer,
sí. Sí, ja és que ells, ha vingut l'Antoni Maura, per suposat. Sí.
I casa seva, a on era, d'Antoni Maura?
Casa seva, la casa a on va néixer, encara existeix, i és a la plaça Llorenç Villalonga de Palma.
Ah, mira, ben a prop d'aquí. Xisco, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, gràcies. Un plaer,
com sempre. Fins aquí aquest programa dedicat a Antoni Maura. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot una.